tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui ja és divendres 24 de novembre del 2023. Cel totalment serè, temps especialment, diguem-ne, de tardor, sense cap mena de dubte. I en aquest sentit, temperatures fresquetes, com toca ja. De bon matí, Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, ja de divendres.
Estem de divendres, estem de divendres. Tu encara veig que vas amb màniga curta,
sí, sí,
la qual
sí,
cosa
sí.
Està molt bé, i és que aquest estudi és un forn, i per tant, és com si aquí fos un estiu permanent,
sí,
això. A veure, anem a les temperatures amb les que ens llevem aquest matí.
Doncs tenim 0 graus a Vall de Núria i a Vic, 1 grau positiu ja a Ripoll i a Ribes de Freser, 2 a la Vall d'en Bas, 3 graus a Olot, 4 a Mieres i a Santa Pau, 5 graus a Das i a Sant Feliu de Pallerols, 7 a Castellfollit de la Roca i a Girona, 9 graus a Anglès i Banyoles, 15 a Figueres i 17 graus a Roses.
Anem a la previsió del temps per avui i pel cap de setmana. Dani Ramírez.
El temps no oferirà cap canvi important aquest cap de setmana. Avui puja de dia la temperatura, de nit serà freda encara, de prehivern, però demà baixa una mica, dissabte refresca i diumenge torna a pujar lleugerament. De tota manera, no farà calor, tot i que, per exemple, ahir, encara amb una mica de vent de tramuntana que va arribar a 50-75 km per hora a la Costa Brava, doncs en alguna vall la temperatura es va disparar. És el cas de Mieres, amb 23 de màxima. A Olot vam arribar als 18 de màxima. A Vic i a Ripoll només 15 de màxima. I les temperatures de nit van ser baixes. Olot fins a 1 sota 0, Vic 3 sota 0, Amieres 2 sota 0, Santa Pau 1 sota 0 o a Camprodon fins a 3,5 sota 0. Per tant, nit freda d'hivern, tornarà a glaçar bona part de l'interior, però sempre en el país de la tramuntana cap a l'Empordà, doncs si fa vent és possible que les temperatures no baixin de 8 o 10 graus de temperatura mínima. Llocs, per exemple, cap al sud de la Costa Brava, sud del Baix Empordà, la Selva, Gironès, doncs 0 o sota 0, aquí l'ambient serà força fred. Un divendres de sol, 4 núvols prims a la tarda i poca cosa més a comentar. Encara temporal marítim, encara tramuntana, però a la tarda aniran afluixant tant el mar com les cops de vent. Cap de setmana que ens portarà temperatures una mica més baixes dissabte, amb un temps més aviat assolellat o alguns núvols prims, i diumenge també el matí faria sol, la tarda mitja ennuvolada, però sense precipitacions. Diumenge poden pujar una mica les temperatures, però vaja, nits fredes, matinades d'hivern i dies una mica més agradables de cara a diumenge. Ja diem, però, que dissabte baixa la temperatura.
El temps, amb el suport de Peixosisme.
Això és violència, no en siguis còmplice. El Consell Comarcal de la Garrotxa impulsa una nova campanya per sensibilitzar la ciutadania mostrant situacions aparentment quotidianes però que constitueixen formes de violència.
En total hi ha 8 tipus de violència de gènere tipificats pel Parlament. Tècniques del Consell han repartit cartells per tota la comarca i amb una frase testimonial pretenen fer reflexionar sobre l'impacte que tenen aquestes conductes, sobretot en els més joves.
Escoltem la Naima El Gamuchi i la tècnica de joventut del Consell Comarcal, Ariadna Pagès.
Són coses que a vegades ens centrem molt més en els instituts, no? O en llocs on ja potser hi ha més aquesta consciència, i era com, va, anem a portar més al carrer i en aquest àmbit més comunitari per generar també aquest impacte, on a vegades o estan més dissimulades o no se'n parla tant, no?, d'aquestes coses.
La frase és per impactar, vale? Tu pots parlar del 25N de moltes maneres, no? Però la frase, quan la llegeixen, impacta i remou com això ho he fet, no? O potser això ho he viscut i fa... Això és violència? Ostres, doncs a mi, no?
Un mural fet per joves i grans per detectar tot tipus de violència a Sant Jaume de Llierca.
Aquesta és una de les activitats que ha dut a terme aquest poble garrotxí en motiu del 25N. El col·lectiu La Noia del Monyo, que treballa amb art i espai públic, ha dinamitzat un taller que pretenia identificar violències i fer visible el problema de la violència de gènere.
I, de fet, la població es va conscienciant. Escoltem la Rosa Vila, que és veïna de Sant Jaume.
A mi em sembla una cosa molt maca. Ja, molt bé, ja que degut que hi ha tanta violència... Ara això és una cosa molt important perquè la gent sàpiguen que la gent està amb ells.
L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat que s'enfronta a 9 anys de presó per abusar sexualment, maltractar i vexar una menor a Molló entre el novembre del 2018 i el març del 2019.
Durant el temps de convivència de l'acusat i la mare de la menor van tenir una altra filla.
Per què... ¿Qué motivación cree usted que deriva esta denuncia?
Rencor.
¿Por qué?
Porque nunca he querido estar con ella.
¿Solamente por eso?
Simple y llanamente. Es una obsesiva conmigo.
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha sortit al pas després de les detencions de dos joves en procés gihadista aquest cap de setmana. Escoltem l'alcalde de la ciutat, Pep Berga, demanant calma a la població.
Els Mossos d'Esquadra, en aquest cas, doncs, segueixen al llarg d'unes setmanes i ben bé en el moment de la detenció és quan t'avisen. T'avisen, fan una telefonada de dir, alcalde, bon dia, sàpigues que estem en aquest moment ja una operació per a la detenció, la possible detenció d'una, dues o més persones i no tens pràcticament informació de cap tipus. Quan tot això acaba et diuen ha anat bé, però tampoc et donen més informació ni de què s'acusen aquestes persones, ni d'exactament què han fet o què ha motivat doncs, que l'Audiència Nacional ordenés la seva detenció.
I a Ripoll comissen 10 gossos que vivien en males condicions en un habitatge després de les queixes dels veïns.
L'operació va comptar amb agents de la policia local i els animals van quedar ingressats a una clínica veterinària.
Avui també anirem cap a Camprodon perquè formarà part d'un projecte de la Generalitat per incrementar els habitatges socials a les comarques de muntanya.
S'adquiriran 11 immobles habitables i es rehabilitaran. En total, l'executiu català destinarà 1,2 milions d'euros a aquest pla, en el qual també participen la Pobla de Segur i Sort.
I avui també us explicarem què passa amb els germans de persones amb discapacitat. Sovint reben menys atenció i això no vol dir que no la necessitin. Per això la Fundació MAP ha volgut organitzar una conferència dedicada a ells i a elles.
La intenció és que tinguin un espai on compartir els seus dubtes i inquietuds i trobin punts en comú amb altra gent. Aquesta xerrada ha donat el tret de sortida a un cicle de formacions organitzat pel MAP.
L'ha fet la Carmen Gordillo.
La meva intenció d'avui és una mica com posar el focus en ells, no? Perquè normalment el que passa és que el focus sempre està en la persona que més necessita o que presenta aquesta discapacitat, i avui els protagonistes són ells també. Explicar una mica una sèrie de característiques, condicions que es van donant, no? De manera que es van trobant, no? Les persones que presenten aquesta realitat.
Avui, ja ho veieu, tenim un informatiu molt social, però també tindrem temps de parlar de medi ambient perquè l'Ajuntament d'Olot ha adquirit més terrenys de la Moixina per garantir-ne la seva protecció.
Des d'ara, el consistori i el Parc Natural tindran gairebé 10 hectàrees de camps i boscos. Això permetrà donar continuïtat al catàleg de biodiversitat de la Moixina i el Parc Nou iniciat l'any 2015. L'adquisició s'ha aprovat per unanimitat en el ple d'aquest dijous.
El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olot és Jordi Güell.
L'indret que tots coneixem com la Moixina, que és un, bueno, que és un espai que tots coneixem, que té un valor patrimonial excepcional, tant des d'un punt de vista ecològic com també de reconeixement social i també cultural.
I cap de setmana d'Hereus i Pubilles, gairebé una cinquantena de participants opten a ser els Hereus i Pubilles d'Olot i la Garrotxa aquest cap de setmana.
Els guanyadors es donaran a conèixer durant el sopar de proclamació que es celebrarà aquest dissabte al restaurant La Deu. Olot Televisió l'oferirà en directe a partir de les 9 de la nit.
El vicepresident del CIT és en Francesc Muñoz.
Molt diferent, de fet. Sí. No, és una mica peculiar perquè són dos actes o dues eleccions en un sol la nit. Uh-huh. I això normalment, clar, el resto de poblacions, com que és el poble que escolleix Hereu i Pubilles, nosaltres fem dos. Primer Olot, perquè no tenim la composició dels barris, i després Garrotxa. Que vulguis o no vulguis, a molta gent els hi sorprèn, si tots els que venen de fora.
Són les 8 i 8. Esports, la Unió Esportiva Olot rep un Reus en renascut i tercera federació. L'entrenador Pedro Dolera compara l'equip amb Blau Fènix i adverteix que arriba amb una força increïble.
Però el rival no és el mateix, vull dir, tu a primera divisió no és el mateix, el Rayo Vallecano no es prepararà el mateix a partir de l'Osasuna que a partir del Barça, estic segur que no. Pues això és el mateix, vull dir, al final els equips tenen aquest punt de concentració, també venen aquí Olot, camp de gespa natural, un camp gran, saben que ja era un partit d'ambient, bueno, al final són situacions que els jugadors de la categoria els agrada, no?
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I ara és el moment de saber com tenim la circulació a la ciutat d'Olot, perquè continuen les obres a l'Avinguda Sant Jordi i realment circular per la capital de la Garrotxa és un autèntic problema aquests dies.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Avui on es concentren els treballs?
Doncs Joel, els treballs van iniciar-se ahir i avui també duraran fins avui divendres al vespre, mentre que el cap de setmana s'hi podrà circular amb precaució. Per tant, avui dijous, ahir dijous i avui divendres, la circulació de vehicles serà la següent. Els vehicles que circulin per l'Avinguda Sant Jordi provinents de les preses i en sentit la canya, quan arribin a la rotonda de la carretera de Santa Pau, seran desviats en sentit centre-ciutat. Els vehicles que circulen per la carretera de la canya, provinents de la canya en sentit a les preses, quan arribin a l'altura del pont del carrer Zamenhof, es desviaran cap al carrer Terrassa i Avinguda Viseroques i als carrers adjacents. L'accés i la sortida de l'escola Viseroques, els vehicles que portin o recullin alumnes a l'escola, es trobaran tallada a l'Avinguda Sant Jordi, a l'altura de la rotonda de la carretera Santa Pau. Per arribar a l'escola hauran de seguir per la carretera Santa Pau, Ronda de les Fonts, Camí de la Creu i el carrer Pintor Marsillac. I els vehicles que portin o recullin alumnat al centre i que vinguin de la rodona podran accedir-hi a través del carrer Pont de Zamenhof, Port Bou, Volcà Croscat i Pare Nolas de Molà.
Circuleu, per tant, amb precaució i a la mesura del que sigui possible, no entreu a Olot amb cotxe.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
25ena. Això és violència. No en siguis còmplice. El Consell Comarcal impulsa una nova campanya per sensibilitzar la ciutadania amb aquesta frase, mostrant situacions aparentment quotidianes però que constitueixen formes de violència.
En total hi ha 8 tipus de violència de gènere tipificats pel Parlament. Tècniques del Consell han repartit cartells per tota la comarca i amb una frase testimonial pretenen fer reflexionar sobre l'impacte que tenen aquestes conductes, sobretot en els més joves.
En Pere Ubach ens porta alguns exemples d'aquestes frases que no hem de consentir.
A partir de la pregunta, i tu què has viscut? Tècniques del Consell Comarcal de la Garrotxa han recollit el testimoni de joves de la comarca. Aquests relats han servit per recopilar 25 frases amb les quals s'ha dissenyat la campanya Això és violència, no en siguis còmplice. Entre aquests testimonis hi ha Va agredir-me per fer mal a la meva mare. Des d'aquell dia sóc incapaç de passar per aquest carrer. Tu calla que no sap res o es va guardar les meves fotos íntimes per amenaçar-me. Aquests testimonis constitueixen diferents formes de violència de gènere, de les quals la violència masclista és només la punta de l'iceberg. Existeix la violència física, la sexual, la psicològica, l'obstètrica, l'econòmica, la digital, la de segon ordre, la vicària i la violència per acte o conducta de discriminació. Maria Grabolosa és dinamitzadora juvenil.
A mi m'ha passat fent aquesta campanya i descobrir un piló d'informació que no sabia que existia o que teníem al nostre abast, perquè a vegades penses, com ho faig, que difícil, com aconsegueixo tot això, que aquesta informació, si em passa, si ho visc, si alguna noia ara mateix ho estic veient i ho tenim al nostre costat. Llavors el que hem volgut també fer amb la campanya és ajudar a que tothom tingui aquesta informació al seu abast, sigui el tipus de violència que sigui. Per tant, si no saps quin és la segona ordre ni què fer quan et passa, com ho estàs visquent, ho tens allà. Aquí a la Garrotxa et proporcionem aquesta informació perquè la puguis tenir al teu abast.
Al llarg d'aquesta setmana, les tècniques de joventut del Consell Comarcal han fet arribar cartells a tots els municipis de la comarca que contenen una frase testimonial. El que han volgut amb aquesta iniciativa ha estat portar els debats al carrer per arribar a un major nombre de persones. En parlen la tècnica de joventut del Consell Comarcal, Ariadna Pagès, i la informadora juvenil, Naima Elgamouchi.
Són coses que a vegades pues, ens centrem molt més en els instituts, no? O en llocs on ja potser hi ha més aquesta consciència. I era com, va, anem a portar més al carrer i en aquest àmbit més comunitari per generar també aquest impacte, on a vegades o estan més dissimulades o no se'n parla tant, no?, d'aquestes coses.
La frase és per impactar, vale? Tu pots parlar del 25N de moltes maneres, no? Però la frase, quan la llegeixen, impacta i remou com ep, això ho he fet, no? O potser això ho he viscut i fa... Això és violència? Ostres, doncs a mi, no?
La campanya Això és violència, no en siguis còmplice és una iniciativa promoguda pel Consell Comarcal per commemorar el 25 de novembre, Dia Internacional contra les Violències Masclistes.
I encara més accions, un mural fet per joves i grans per detectar tot tipus de violència és el que es pot veure a Sant Jaume de Llierca. Aquesta és una de les activitats que ha dut a terme al municipi amb motiu del 25N.
El col·lectiu La Noia del Monyo, que treballa amb art i espai públic, ha dinamitzat un taller que pretenia identificar violències i fer visible el problema de la violència de gènere.
Gerard Puigdemont.
Per commemorar el 25è, Sant Jaume de Llierca ha volgut treballar enguany amb joves i grans a través d'un mural participatiu, on tothom qui ha volgut i ha pogut escriure totes aquelles accions del dia a dia que també poden ser considerades violència, tot representat per mitjà d'unes caixes de cartró que han confeccionat un gran mur. En parlen Rosa Vila, veïna de Sant Jaume de Llierca, i David Sales, del grup de joves de Sant Jaume de Llierca.
A mi em sembla una cosa molt maca, ja molt bé, ja que degut que hi ha tanta violència, ara això és una cosa molt important perquè la gent sàpiguen que la gent està amb ells. Sempre crec que n'hi ha hagut, però ara n'hi ha més i se sent i se sap molt més i m'agrada que se sàpiga.
És un problema que ho tenim bastant normalitzat i es veu molt malament, perquè és un problema que porta molt de temps aquí i podem contrarrestar-ho ensenyant-li a tota la gent.
Dissabte a les 5 de la tarda a la plaça Major del Poble es farà la lectura d'un manifest.
I mentre es fan activitats commemorar aquest dia de lluita contra la violència de gènere i per acabar amb aquesta xacra social, a l'Audiència de Girona continuen jutjant casos d'aquest tipus. Aquest dijous, un acusat que s'enfronta a 9 anys de presó per abusar sexualment, maltractar i vexar una menor a Molló entre el novembre del 2018 i el març del 2019.
Durant el temps de convivència de l'acusat i la mare de la menor van tenir una altra filla.
Jordi Altesa.
Les acusacions sostenen que els maltractes i els insults cap a la petita, que aleshores tenia 8 i 9 anys, van ser constants. Segons Fiscalia i Acusació Particular, en diverses ocasions, l'acusat va entrar a l'habitació on dormia la nena, es va tombar al seu costat i li va fer tocaments. El processat ho nega i sosté que la mare de la petita el va denunciar per rancúnia, perquè mai va voler tenir una relació de parella amb ella.
Per què... ¿Qué motivación cree usted que deriva esta denuncia?
Rencor.
¿Por qué?
Porque nunca he querido estar con ella.
¿Solamente por eso?
Simple y llanamente. Es una obsesiva conmigo.
La Fiscalia demana 8 anys de presó i 20 dies de localització permanent per un delicte continuat d'abús sexual a menor agreujat per la relació de parentiu, dos delictes de maltractament en l'àmbit de la violència domèstica i un delicte lleu continuat de vexacions injustes. L'acusació particular eleva la petició a 9 anys de presó i multa de 2.160 euros per un delicte continuat d'abús sexual, un altre de maltractament en l'àmbit de la violència domèstica i un delicte lleu continuat de vexacions. En concepte de responsabilitat civil, volen que l'acusat indemnitzi la menor amb fins a 12.000 euros pel dany moral. La defensa en demana l'absolució. El judici s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona i ha quedat vist per a sentència.
I no deixem encara les qüestions lligades amb successos perquè l'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha parlat aquest dijous a la compareixença setmanal sobre l'operació de dimarts en què es van detenir almenys dos joves presumptament en procés de radicalització jihadista. Berga ha enviat un missatge de tranquil·litat a la població.
Els Mossos d'Esquadra, en aquest cas, doncs, segueixen al llarg d'unes setmanes i ben bé en el moment de la detenció és quan t'avisen. T'avisen, fan una telefonada de dir, alcalde, bon dia, sàpigues que estem en aquest moment ja una operació per a la detenció, la possible detenció d'una, dues o més persones i no tens pràcticament informació de cap tipus. Quan tot això acaba et diuen ha anat bé, però tampoc et donen més informació ni de què s'acusen aquestes persones, ni d'exactament què han fet o què ha motivat doncs, que l'Audiència Nacional ordenés la seva detenció.
Mentrestant es manté l'armatisme absolut. De moment no es coneixen detalls de l'operació per part de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional aquesta setmana a Olot. Des de l'Ajuntament traslladen que tampoc coneixen detalls de les entrades en domicilis d'aquest dimarts, alguns dels quals, recordem, són de joves vigilats des de fa mesos per part dels cossos de seguretat. I a Ripoll han comissat 10 gossos, 10, que vivien en males condicions en un habitatge després de les queixes de veïns. L'operació ha comptat amb agents de la policia local i els animals han quedat ingressats en una clínica veterinària.
La policia local de Ripoll ha comissat 10 gossos d'un habitatge on vivien en males condicions i amb signes evidents de negligència en la seva cura per part de la propietat. Segons informa l'Ajuntament, va passar el 20 de novembre arran de les queixes de diferents veïns de la zona que van alertar de possibles maltractaments animals i d'incompliment de la nova llei de protecció animal. L'operatiu, que va comptar amb la col·laboració del Consorci de Benestar Social del Ripollès, va concloure amb el trasllat dels animals a un centre veterinari autoritzat per a l'atenció i rehabilitació animal.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem ara cap a Camprodon, són les 8 i 20, perquè forma part d'un projecte de la Generalitat per incrementar els habitatges socials a les comarques de muntanya.
S'adquiriran 11 immobles habitables i es rehabilitaran. En total, l'executiu català destinarà 1,2 milions d'euros a aquest pla, en el qual també participen la Pobla de Segur i Sort.
Judit Lechon.
Des del 2020, la Generalitat destina una partida d'ajuts dotada amb 1,2 milions d'euros per finançar accions de millora o rehabilitació a les tres estacions d'esquí privades que hi ha a Catalunya i produir neu artificial amb canons, entre altres projectes previstos dins el pla engegat per l'executiu català. L'objectiu era compensar-les per les pèrdues ocasionades per l'aturada de la pandèmia. Enguany, però, aquesta partida no es renovarà i es destinarà l'import a l'increment del nombre d'habitatges socials que hi ha a les comarques de muntanya, entre les quals el Ripollès. Camprodon és el municipi que entra dins la llista de pobles que sumaran entre tots un total de 91 nous habitatges amb la Pobla de Segur i Sort. A la vila camprodonina s'adquiriran 11 immobles que ja són habitables i es rehabilitaran perquè entrin a formar part d'aquest conjunt de pisos socials. Aquests 1,2 milions d'euros s'incorporen a una partida de 5,1 milions que gestionarà l'Institut Català del Sòl. Tot plegat amb l'objectiu de fomentar el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, un document que preveu arribar als 2.693 habitatges destinats a polítiques socials a les comarques de muntanya l'any 2042.
I els germans de persones amb discapacitat sovint reben menys atencions i la Fundació MAP ha volgut organitzar una xerrada dedicada precisament a aquest col·lectiu. En té més detalls en Martí Palau.
La Fundació MAP ha arrencat un nou cicle de xerrades i aquesta setmana ha tocat parlar dels germans de persones amb discapacitat intel·lectual. Normalment, la persona amb discapacitat necessita més atencions, per la qual cosa els germans, sense voler-ho, poden quedar en un segon pla per la família. La intenció és generar un punt de trobada on els germans puguin compartir les seves inquietuds i conèixer altra gent amb situacions similars. Així ho explica Carmen Gordillo, l'encarregada de la xerrada.
La meva intenció d'avui és una mica com posar el focus en ells, no? Perquè normalment el que passa és que el focus sempre està en la persona que més necessita o que presenta aquesta discapacitat, i avui els protagonistes són ells també. Explicar una mica una sèrie de característiques, condicions que es van donant, no? De manera... que es van trobant, no? Les persones que presenten aquesta realitat, i sobretot donar-los veu amb ells també per compartir, no? La seva experiència.
Els pares i mares sempre volen el millor pels seus fills, però és inevitable que posin el focus amb els que tenen necessitats especials. Això, de vegades, provoca que els germans rebin menys atenció.
La realitat és que persones que han viscut aquesta situació també els ha condicionat en un sentit positiu, no? de donar-li valor a certes característiques de la vida que potser altres persones no li donen, no?
Aquesta conferència ha encetat un nou cicle de formacions per a famílies de la Fundació MAP o persones interessades, que continuarà el pròxim 24 de gener amb la xerrada en format online Regulació emocional i conductual per a persones amb TEA, a càrrec de la psicopedagoga Lucila Oberlander.
És un quart i mig de nou.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot rep un Reus renascut i tercera federació. L'entrenador Pedro Dolera compara l'equip amb Blau Fènix i adverteix que arriba amb una força absolutament increïble.
Un equip que ha aconseguit tornar de la nada, vull dir que venen com a l'Ave Fènix amb una força increïble, que foten 1.500 persones a l'estadi i que això els dona molta força, perquè mira, és un projecte d'un club desaparegut i que han tornat. I això a nivell de ciutat, i suposo que és molt, molt important per ells, i tenen aquesta rauxa i no tenen cap pressió, perquè un equip que està mort ja no poden matar, amb la qual surten de res, no?
Com Blau Fènix, amb una força increïble. Així ha definit l'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, el nou Reus Futbol Club, que visitarà l'estadi municipal aquest diumenge en un xoc crucial. L'Olot hi arriba amb confiança després de demostrar que fora de casa també es poden aconseguir alegries, com el camp de la Rapitenca, el cuer del grup. Els olotins ja porten setmanes liderant la tercera federació tot i que Dolera assegura que els jugadors no senten cap pressió i que juguen de la mateixa forma.
Però el rival no és el mateix, vull dir, tu a primera divisió no és el mateix, el Rayo Vallecano no es prepararà el mateix a partir de l'Osasuna que a partir del Barça, estic segur que no, pues això és el mateix, vull dir, al final els equips tenen aquest punt de concentració, també venen aquí a Olot, camp de gespa natural, un camp gran, saben que ja era un partit d'ambient, bueno, al final són situacions que als jugadors de la categoria els agrada, no?
Tal com van poder fer en el partit contra el Prat, els socis podran decidir per segona i última ocasió els colors que porti l'equip durant la pròxima campanya, el blaugrana del centenari del club o el vermell de tota la vida. L'enfrontament entre la Unió Esportiva Olot i el Reus es podrà seguir en directe per Ràdio Olot aquest diumenge a partir de 4:45 de la tarda.
I el Club Futbol Ripoll ha anat de més a menys en aquest inici de temporada quarta catalana.
Després d'un gran inici, el Club Futbol Ripoll s'ha desinflat al grup 6 de quarta catalana. Els ripollesos van arrencar amb 4 victòries consecutives, però ara ja són 4 partits sense conèixer el triomf. Els homes d'Aitor Carmona estan ja a 15 punts del líder, el Torelló B, que ha guanyat tots els partits de la temporada i du 30 punts de 30 possibles. Precisament aquest dissabte, a les 6 de la tarda, el Ripoll visita el camp dels torellonencs, en el marc de l'onzena jornada de Lliga. Els de la capital hauran d'oblidar les darreres actuacions per afrontar l'encontre amb optimisme. Així ho assegura Aitor Carmona, entrenador del Club Futbol Ripoll.
Juguem contra... anem al camp del líder, del Torelló, 10 de 10... Sí, un equip que està clarament en ratxa i no ens queda un altre que anar a guanyar. O sigui, s'ha d'anar a guanyar perquè podem competir contra tothom i d'això no estic convençut. Llavors és fer el clic mental, convèncer-nos que podem anar al camp del líder i plantar-los i cara perquè tenim capacitat per fer-ho i llavors doncs no ens queda un altre. En algun moment hem de canviar aquesta dinàmica i per tant doncs què millor que el camp del líder.
El Club Futbol Ripoll és 7è amb 15 punts i guanyar el camp del líder suposaria una dosi d'energia important per encarar la temporada amb les piles renovades. El conjunt dirigit per Aitor Carmona ha sortit malparat d'un tram complicat de calendari, però toca refer-se per no perdre de vista les posicions capdavanteres.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé, i quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Mamà, aquest any haurem de donar molt de menjar al tio i als reis.
Per què, carinyo?
Perquè necessito calcetes, mitjons, gorro, tovallola, perquè tot m'ha quedat petit i vell.
La Casa Blava, 65 anys vestint a tota la comarca. Al carrer Sant Pere Màrtir 7 d'Olot, la Casa Blava us desitja molt bones festes de Nadal.
Ei, què cardes? Les escombraries van dins el contenidor, a terra no.
No passa res, algú les recollirà.
Sí que passa, cuidar el planeta és urgent i és a les teves mans. A més, que algú reculli el que tu llences malament ens costa diners i recursos a tots.
Si ho mires així, tens raó, tampoc no costa tant i guanyem molt.
Llençar les escombraries on toca i reciclar de manera correcta és més necessari que mai. No tinguis mandra, actua amb civisme i tria cuidar el planeta. Fer-ho bé costa poc.
Campanya impulsada pel Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.
Has de canviar els pneumàtics? Vine a Brillauto. Hi trobaràs primeres i segones marques a bon preu, des de 40 euros. I si vols alinear la direcció, et fem un 20% de descompte. A més, et regalem una neteja del teu vehicle. Brillauto, al carrer de França 31 d'Olot. Servei, qualitat i confiança.
No puc resistir-ho. És més fort que jo. Ai, no volia comprar, però...
Black Friday al Bazar Canàries. Els millors preus en petit i gran electrodomèstic. No t'hi resisteixis. Preus sense competència. Bazar Canàries, al carrer Antoni Llopis 10, d'Olot.
Hola, soy Javier Ginés. Y cada vez que quiero pintar y decorar mi piso, voy siempre a donde mejor me atienden. A las tiendas Hiperdecoració, la casa del pintor.
A Hiperdecoració ho trobo tot.
Hiperdecoració!
Hiperdecoració, Hiperdecoració. Decora tu casa piso en la casa del pintor.
hiperdecoración, hiperdecoración. Decora tu casa, piso, en la casa del pintor.
A Olot, avinguda de Xila número 10. Telèfon 972-26-3700. A Aresta, Camp Base, buidem la botiga per trasllat. Descomptes del 50 al 60%. En roba, calçats, complements, tot el que necessites per l'esport ara a meitat de preu. A Aresta, Camp Base, ens traslladem i buidem la botiga. Recorda, 50% de descompte. T'ho perdràs. Aresta, al carrer Voló 16 d'Olot.
Escolteu els 5 minuts més, bon dia i bona hora. Què és notícia avui? Doncs avui és notícia que ens acostem al 25N. Això és violència, no en siguis còmplice. El Consell Comarcal impulsa una nova campanya per sensibilitzar la ciutadania garrotxina mostrant situacions aparentment quotidianes però que constitueixen formes de violència.
En total hi ha 8 tipus de violència de gènere tipificats pel Parlament. Tècniques del Consell han repartit cartells per tota la comarca i amb una frase testimonial pretenen fer reflexionar sobre l'impacte que tenen aquestes conductes, sobretot en els més joves.
Dues d'elles són l'Ariadna Pagès i la Naima Elgamuche.
Són coses que a vegades posen entrem molt més en els instituts, no? O en llocs on ja potser hi ha més aquesta consciència, i era com, va, anem a portar més al carrer i en aquest àmbit més comunitari per generar també aquest impacte, on a vegades o estan més dissimulades o no se'n parla tant, no?, d'aquestes coses.
La frase és per impactar, vale? Tu pots parlar del 25N de moltes maneres, no? Però la frase, quan la llegeixen, impacta i remou com... ep, això ho he fet, no? O potser això ho he viscut i fa... Això és violència? Ostres, doncs a mi... no?
I a Sant Jaume de Llier, que han fet un mural. L'han fet els joves i també la gent gran per detectar tot tipus de violència. Aquesta és una de les activitats que han dut a terme al municipi en motiu del 25N i els veïns reconeixen que el que han vist els ha fet pensar i molt. És el cas de la Rosa Vila, una veïna de Sant Jaume.
A mi em sembla una cosa molt maca. Ja, molt bé, ja que degut que hi ha tanta violència, ara això és una cosa molt important perquè la gent sàpiguen que la gent està amb ells. Sempre crec que n'hi ha hagut, però ara n'hi ha més i se sent i se sap molt més i m'agrada que se sàpiga.
És la Davy Sales, que també és una de les persones que hem encastat per saber exactament com viuen tot això de la violència de gènere. Per cert, que l'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat que s'enfronta a 9 anys de presó per abusar sexualment, maltractar i vexar una menor a Molló entre el novembre del 2018 i el març del 2019.
Durant el temps de convivència, l'acusat i la mare de la menor van tenir una altra filla.
Escoltem precisament què deia l'acusat a preguntes del fiscal.
¿Por qué? ¿Qué motivación cree usted que deriva esta denuncia?
Rencor.
¿Por qué?
Porque nunca he querido estar con ella.
¿Solamente por eso?
Simple y llanamente. Es una obsesiva conmigo.
A Olot, l'alcalde Pep Berga surt al pas de les detencions que hi ha hagut aquesta setmana a la ciutat d'aquests dos joves presumptament en procés de radicalització jihadista. Reconeix que des de l'Ajuntament tenen molt poca informació.
Mossos d'Esquadra, en aquest cas, doncs, segueixen al llarg d'unes setmanes i ben al moment de la detenció és quan t'avisen, fan una telefonada de dir, alcalde, bon dia, sàpigues que estem en aquest moment ja una operació per a la detenció, la possible detenció d'una, dues o més persones, i no tens pràcticament informació de cap tipus. Quan tot això acaba et diuen anar bé, però tampoc et donen més informació ni de què s'acusen aquestes persones, ni d'exactament què han fet o què ha motivat, doncs, que l'Audiència Nacional ordenés la seva detenció.
Comissen 10 gossos que vivien en males condicions en un habitatge de Ripoll després de les queixes dels veïns.
L'operació va comptar amb agents de la policia local i els animals van quedar ingressats a una clínica veterinària.
En un altre ordre de coses, a Camprodon formaran part d'un projecte de la Generalitat per incrementar els habitatges socials a les comarques de muntanya.
S'adquiriran 11 immobles habitables i es rehabilitaran. En total, l'executiu català destinarà 1,2 milions d'euros a aquest pla, en el qual també participen la Pobla de Segur
i Sol. I els germans de persones amb discapacitat sovint reben menys atencions i la Fundació MAPA ha volgut organitzar una conferència l'agència dedicada precisament a ells i a elles.
La intenció és que tinguin un espai on compartir els seus dubtes i inquietuds i trobin punts en comú amb altra gent.
En aquest sentit, avui és el dia en què arrenca el Gran Recapte, nova edició del Gran Recapte. Aquesta cita solidària arriba aquest any a la seva 15a edició a la Garrotxa i avui i demà s'habilitaran 9 punts de donació a la capital garrotxina per ajudar les famílies en situació de vulnerabilitat.
A més, aquest any, a part de donar aliments i altres productes de primera necessitat, es podran fer també aportacions econòmiques.
En parlarem àmpliament en uns instants amb la Imma Muñoz, que és la regidora d'Acció Social de l'Ajuntament d'Olot, i també en parlarem aquí, a l'antena del 5 Minuts Més, amb el president de Càritas Garrotxa, amb Carles Uller. I pel que fa als esports... La Unió Esportiva Olot rep un Reus en renascut i tercer de tercera federació. L'entrenador Pedro Dolera compara l'equip amb l'AU Fènix.
Un equip que ha aconseguit tornar de la nada, vull dir que venen com l'AVE Fènix amb una força increïble, que foten 1.500 persones a l'estadi i que això els dona molta força perquè mira, és un projecte d'un club desaparegut i que han tornat. I això a nivell de ciutat i suposo que és molt, molt important per ells i tenen aquesta rauxa i no tenen cap pressió perquè un equip que està mort ja no poden matar, amb la qual cosa surten darrere, no?
I després d'un gran inici el club futbol Ripoll s'ha desinflat al grup 6 de quarta catalana. Els ripollesos van arrencar amb 4 victòries consecutives però ara ja són a 4 partits sense conèixer el triomf. Els homes d'Aitor Carmona estan ja a 15 punts del líder, el Torelló B, que ha guanyat tots els partits de la temporada i du 30 punts de 30 possibles. Escoltem Aitor Carmona.
Juguem contra anem al camp del líder, del Torelló, 10 de 10, o sigui, un equip que està clarament en ratxa i no ens queda un altre que anar a guanyar. O sigui, s'ha d'anar a guanyar perquè podem competir contra tothom i d'això n'estic convençut. Llavors és fer el clic mental, convèncer-nos que podem anar al camp del líder i plantar-los i cara perquè tenim capacitat per fer-ho i llavors doncs, no ens queda un altre. En algun moment hem de canviar aquesta dinàmica i per tant doncs, què millor que el camp del líder.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Pere Aragonès proposarà un model de finançament a mida per Catalunya fora del règim comú. El president ho ha anunciat després de la reunió extraordinària de govern per posar fil a l'agulla als acords amb el PSOE. Mentrestant, ha quedat desconvocada la vaga de 5 dies a Renfe i a DIF contra el traspàs de Rodalies. Les aturades estaven previstes per avui i pel 30 de novembre, també per l'1, el 4 i el 5 de desembre. Han detingut 4 persones pels disturbis contra l'amnistia, entre ells un líder d'un partit ultra. La Policia Nacional ha arrestat a casa seva Pablo Lucini, delegat del partit extrema dreta Democràcia Nacional. I la Fiscalia demana 9 anys de presó per Dani Alves per violar una noia en una discoteca. El Ministeri Públic també reclama 10 anys de llibertat vigilada i 150.000 euros d'indemnització per la víctima. En clau internacional, grups d'extrema dreta provoquen disturbis a Dublín després d'un apunyalament múltiple. Els rumors a la xarxa sobre la identitat de l'agressor, que ha ferit 5 persones, han derivat en disturbis amb vehicles cremats, llançament d'objectes i saquejos a comerços.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I ara és el moment de la previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
El temps no oferirà cap canvi important aquest cap de setmana. Avui puja de dia la temperatura, de nit serà freda encara, de prehivern, però demà baixa una mica, dissabte refresca i diumenge torna a pujar lleugerament. De tota manera, no farà calor, tot i que, per exemple, ahir, encara amb una mica de vent de tramuntana que va arribar a 50-75 km per a la Costa Brava, doncs en alguna vall la temperatura es va disparar. És el cas de Mieres, amb 23 de màxima. A Olot vam arribar als 18 de màxima. A Vic i a Ripoll només 15 de màxima i les temperatures de nit van ser baixes. Olot fins a 1-0, Vic 3-0, Amieres 2-0, Santa Pau 1-0, o a Camprodon fins a 3,5-0. Per tant, nit freda d'hivern, tornarà a glaçar bona part de l'interior, però sempre en el país de la tramuntana cap a l'Empordà, doncs si fa vent és possible que les temperatures no baixin de 8 o 10 graus de temperatura mínima. Llocs, per exemple, cap al sud de la Costa Brava, sud del Baix Empordà, la Selva, Gironès, doncs 0 o sota 0, i l'ambient serà força fred. Un divendres de sol, 4 núvols prims a la tarda i poca cosa més a comentar. Encara temporal marítim, encara tramuntana, però a la tarda aniran afluixant tant el mar com les cops de vent. Cap de setmana que ens portarà temperatures una mica més baixes dissabte, amb un temps més aviat assolellat o alguns núvols prims, i diumenge també el matí faria sol, la tarda mitja ennuvolada, però sense precipitacions. Diumenge poden pujar una mica les temperatures, però vaja, nits fredes, matinades d'hivern i dies una mica més agradables de cara a diumenge. Ja diem, però, que dissabte baixa la temperatura.
Del 17 de novembre i fins a acabar existències Black Friday a Peixos Isma. No et perdis la nostra superoferta. Una caixa d'un quilo de gamba vermella extra i un quilo d'escamarlà gros congelat per només 50 euros. Black Friday a Peixos Isma. No te'n quedis sense. Encarrega ja a la botiga o al 972-03-91-52.
Peixos Isma. 5 minuts més.
Un dia més és notícia al Medi Ambient. L'Ajuntament d'Olot adquireix més terrenys de la Moixina per garantir-ne la seva protecció. Des d'ara, el consistori i el Parc Natural tindran gairebé 10 hectàrees de camps i boscos. Això permetrà donar continuïtat al catàleg de biodiversitat de la Moixina i al Parc Nou, iniciat l'any 2015. L'adquisició s'ha aprovat per unanimitat en el ple d'aquest dijous, Guillem.
L'any 2015, el Parc Natural, el SIGMA i l'Ajuntament d'Olot van impulsar un projecte per fer un catàleg de la biodiversitat dels paisatges de la Moixina i el Parc Nou. L'objectiu era inventariar la varietat biològica de la zona per poder-la protegir i promocionar millor. Fins ara s'han catalogat els briòfits, líquens, la microflora i coleòpters, entre altres espècies. La CUP va demanar fa uns mesos l'adquisició de més terrenys de la Moixina, que finalment l'Ajuntament ha comprat. Es tracta d'una hectàrea i mitja que limita amb les quatre parcel·les, també de propietat municipal, que hi ha a la zona dels Estanys d'en Broc. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olot, Jordi Güell, ha destacat l'alt valor mediambiental d'aquest espai.
L'indret que tots coneixem com la Moixina, que és un, bueno, que és un espai que tots coneixem, que té un valor patrimonial excepcional, tant des d'un punt de vista ecològic com també de reconeixement social i també cultural.
Entre les 5 parcel·les de l'Ajuntament d'Olot i les 4 hectàrees del Parc Natural, 9 hectàrees i mitja de la Moixina ja són de propietat pública. Des de la CUP, Bruna Canyada ha demanat que es continuï treballant per la preservació de l'entorn.
Esperem que aquesta adquisició serveixi per fomentar la recuperació d'espècies singulars a la zona, com és el roure pènol, i per mantenir els camins que permeten passejar per la Moixina.
El PSC considera que hi ha altres punts de la ciutat on també caldria aplicar-hi mesures similars. El seu portaveu és Josep Guix.
Caldria encara pensar en el Montsecopa, que és propietat privada i és un parc urbà molt important, a part d'una zona protegida, i també el volcà de la Garrinada, que també està pendent de compra. Per tant, dins d'aquesta filosofia, nosaltres pensem que és molt important que es vagin comprant aquest patrimoni públic.
De la seva banda, el portaveu d'Activem Olot, Jordi Rubio, ha votat a favor de la compra dels terrenys, però ha alertat dels costos de manteniment que tindran.
I el fet d'adquirir tots aquests terrenys també s'haurà d'augmentar el pressupost en tema de manteniment. Per tant, té alguns costos, no?
La compra de nous terrenys de la Moixina per part de l'Ajuntament d'Olot s'ha aprovat per unanimitat en el ple d'aquest dijous.
I avui, en matèria d'infraestructures, també us expliquem que Territori inicia els treballs de protecció dels talussos de la C-63 entre Amer i Les Planes, per un valor de 126.000 euros. Les obres s'espera que durin 2 setmanes i comportarà talls d'entre 5 i 10 minuts del trànsit d'un carril. Roger Isern.
El Departament de Territori ha començat els treballs de protecció de talussos de la C-63 entre Amer i Les Planes d'Hostoles. Es tracta d'unes obres que tenen un pressupost de més de 126.000 euros i una durada d'unes 2 setmanes. Els treballs consisteixen en el l'esbrossament de la vegetació, el reforç de la malla i la retirada de les roques que hagin pogut caure a la carretera que uneix les dues localitats. Durant el temps que duren les obres hi haurà talls intermitents d'entre 5 i 10 minuts de trànsit d'un dels dos carrils de la via. Aquests talls, però, només afectaran entre les 8 del matí i les 7 de la tarda. Aquestes obres s'emmarquen dins el lot 3 del contracte, en concret el que fa referència a la conservació d'actius geotècnics de Girona i que s'està dotat amb més de 4 milions i mig d'euros per al manteniment de la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya a la demarcació de Girona.
I aquest serà un cap de setmana de molta cultura popular a la Garrotxa. Gairebé una cinquantena de participants opten a ser els hereus i pubilles d'Olot i Comarca. Els guanyadors es donaran a conèixer durant el sopar de proclamació que celebrarà aquest dissabte al restaurant La Deu. Olot Televisió l'oferirà en directe a partir de les 9 del vespre.
Arriba la 49a edició de l'elecció dels hereus i pubilles d'Olot i la Garrotxa. Un any més, un dels actes més tradicionals de la comarca que organitza el Centre d'Iniciatives Turístiques tindrà lloc al restaurant La Deu, on s'omplirà els candidats al pubillatge, famílies i amics, entre d'altres. En aquesta edició hi haurà la representació de joves de 17 pobles de la comarca i 7 barris d'Olot, en total uns 46 candidats. Segons el vicepresident del CID, Francesc Muñoz, el de la Garrotxa és un acte una mica peculiar respecte al d'altres zones de Catalunya.
Molt diferent, de fet. Sí. És una mica peculiar perquè són dos actes o dues eleccions en un sol nit. Uh-huh. I això normalment, clar, el resto de poblacions, com que és el poble que escolleix hereu i pubilles, nosaltres fem dos. Primer Olot, perquè no tenim la composició dels barris, i després Garrotxa. Que vulguis o no vulguis, a molta gent els hi sorprèn, si tots els que venen de fora.
Abans del sopar, tots els candidats es trobaran a la sala de plens de l'Ajuntament d'Olot a fer la recepció oficial. Tot seguit començarà l'acte de proclamació, on es coneixerà el nou hereu i pubilla de la ciutat i també de la Garrotxa.
Ens reunim al CID, vale? Una sèrie de gent en concret, que ja està autorada per això, amb dos testimonis, un poble i un barri, que donen fe de que la puntuació no ha estat alterada i és la que surt. I això es fa amb un acte sobretancat que s'entrega l'endemà allà mateix directe a l'acte. No està tot tancat i signat.
L'acte de proclamació es podrà seguir en directe per Olot Televisió. El programa començarà a les 9 de la nit i estarà dirigit per Joan Manuel Robles i Guillem Guardiola.
Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res: el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. L'avui de milers de famílies, el demà dels més petits i la solidaritat que tots portem dins. Enguany, amb el Gran Recapte, alimenta el que importa. Suma't al voluntariat a granrecapte.com.
Nova edició del Gran Recapte. Aquesta cita solidària arriba aquest any a la seva 15a edició. Aquest divendres i dissabte s'habilitaran 9 punts de donació a la capital garrotxina per ajudar les famílies en situació de vulnerabilitat. A més, aquest any, a part de donar aliments i altres productes de primera necessitat, es podran fer també aportacions econòmiques. Carles Oller, president de Càritas, com estem?
Molt bé, bon dia.
Bon dia i bona hora. En quina situació de necessitat ens trobem en aquest moment a casa nostra?
Bé, aquesta és una pregunta que és fàcil de resoldre si cadascú mira casa seva i mira el seu entorn i té els ulls una mica oberts i bé, si senzillament consulta els mitjans de comunicació i a vegades només percebent-ho per la pròpia butxaca i per la pròpia realitat familiar. Si persones amb una certa estabilitat, doncs, econòmica, laboral, doncs tenim l'element constant de l'increment de preus, de la pujada de la manca d'ingressos, diguéssim, en general, doncs això és traslladable fàcilment, doncs, a les persones més vulnerables, que són les primeres a rebre, doncs, el truc de qualsevol crisi que s'aixeca.
En aquest moment hem de dir que la pobresa està a l'ordre del dia, encara que no la veiem segurament si sortim als nostres carrers, perquè estem en entorns segurament més petits, on de vegades aquesta pobresa queda més invisibilitzada, però realment n'hi ha molta, no, de pobresa en aquest moment, en aquestes circumstàncies actuals?
Realment n'hi ha molta, i clar, sempre quan parlem de pobresa a vegades tenim aquest doble vara de medir, que és lògic, no? També tenim la percepció d'un tipus de pobresa situada en països del tercer món, que allò és, diguéssim, més dramàtic. Quan parlem de pobresa aquí, parlem d'una pobresa de persones que que tenen dificultats per arribar a final de mes, que no poden assumir doncs, uns costos imprevistos, que tenen dificultats per pagar lloguers, tenen dificultats doncs, per equilibrar doncs, els ingressos i les despeses, en el sentit que si paguen el lloguer doncs, potser no podran comprar no sé què, encara que sigui d'alimentació necessària i imprescindible. Per tant, estem parlant d'un tipus de pobresa que és molt real i que és dura també, i és la que tenim aquí, al nostre entorn.
Parla'ns una mica de com serà aquest any aquesta campanya del Gran Recapte, Carles, una campanya que en aquesta ocasió es podran tornar a donar productes de primera necessitat i es podran fer aportacions econòmiques. Com l'heu preparat?
Bé, aquesta campanya, com és sabut, la promociona, la promou el Banc d'Aliments. Nosaltres som uns actius, diguéssim, col·laboradors de la campanya, i diguéssim, qui defineix les línies de funcionament de la campanya doncs és el Banc d'Aliments. Aquí tradicionalment, doncs, com que hem anat amb molt bon nivell de coordinació, el Banc d'Aliments ens delegava, diguéssim, tota la gestió, perquè doncs ja teníem capacitat d'autonomia i a més amb un grau d'eficiència remarcable. Darrerament hi ha hagut aquesta dicotomia entre les aportacions, fer aportacions en espècie, fer aportacions en monetàries, en diner. Nosaltres aquests darrers anys érem partidaris d'incrementar al màxim possible doncs, la publicitat i la difusió del missatge que són més operatives, són més eficients, són més vàlides les aportacions en diner. Però el Banc d'Aliments resulta que l'any passat va tenir una davallada molt gran doncs, de les aportacions globals, perquè també va potenciar molt aquesta línia.
Una cosa, d'altra banda, de la que ja n'havíem parlat en alguna ocasió, Carles, no? De que dubtàvem una mica de que realment la gent participés més amb aquesta modalitat que no pas amb la d'espècie, no? Perquè segurament la d'espècie, diguem-ne que és més momentània, no? És més, diguem-ne, més visceral. Vas a comprar qualsevol cosa, agafes un paquet de pasta, n'agafes tres, dos els dones i un te'l quedes, no? En canvi, donar diners segurament és més complexa, no?
Sí, hi ha aquest punt de recel. De fet, a veure, hi ha hagut errors, hi ha hagut incongruències, no en aquest tema, però en molts altres, que escarmenten, diguéssim, la gent i la predisposen doncs, a malfiar-se d'una aportació econòmica. I preferir, doncs, això que dius tu, doncs, fer una aportació en espècie. Nosaltres, tot i que comentava que ens havíem decantat, evidentment per raons pràctiques i pragmàtiques per aquest tema de la protecció econòmica, no és que hàgim reculat, però hem obert la porta de dir, doncs, si el Banc d'Aliments ho gestiona d'aquesta manera, nosaltres ens hi acollim. Per tant, també acceptem aquest any les aportacions econòmiques i també les aportacions en espècie, perquè ens sembla que si això és més útil, al final el que interessa és que sigui útil i rendible. I també el que ens interessa és que la ciutadania que vol ser generosa, que vol ser solidària, tingui un espai de solidaritat. I si opta per una via o opta per una altra, doncs benvingut sigui.
L'any passat va haver-hi doncs, tot aquest seguit d'elements col·laboratius, de gent que va voler fer les seves aportacions. Aquest any una mica quines són les previsions, tenint en compte també que el context ha anat canviant, no? I diguem-ne que la inflació ens ha castigat al llarg d'aquest últim any, i vaja, que en definitiva que les coses no estan massa bé per tothom. Quines són les previsions, quines són les expectatives que teniu per aquest nou recapte?
De fet, és incert, ho reconec, i així ben clar ho dic també, no tenim una previsió, diguéssim, allò de dir, increment respecte de l'any anterior, serà aproximadament semblant, és incert. Sobretot que, havent obert aquesta doble via de col·laboració, nosaltres podem recomptar amb objectivitat i en proximitat doncs, les aportacions que es facin en espècie. Però les aportacions econòmiques, com que se centralitzen en el Banc d'Aliments català, al final és català, nosaltres no tenim una dada, diguéssim, immediata de les aportacions que es fan en cada punt del territori. Mm-hmm. Per tant, tenim unes dades molt globals i que no tenim accés a aquest detall.
Carles, a quins són els productes més necessaris ja per anar acabant?
Bé, els productes més necessaris sempre a nosaltres ens agrada recalcar-los, perquè, de fet, si alguna cosa és important és que les aportacions siguin útils, perquè també és bo desvetllar aquest espai de solidaritat en la ciutadania i que cadascú col·labori com vulgui, però si a més aquesta aportació és rendible, és útil i és pragmàtica, doncs això és molt més bo, positiu. Nosaltres aquest any fem una crida realment a centrar uns productes bàsics com són l'oli no en tenim, no ens n'han aportat ni de la Unió Europea, per raons que possiblement molta gent ja intueix. Tampoc teníem llet, l'hem hagut de comprar. També hi ha hagut aportacions puntuals, però no n'ha vingut de la Unió Europea. I tots els productes d'higiene femenina, sobretot, i d'higiene en general, que no en venen de la Unió Europea, no n'han vingut mai, pràcticament, però que el Consorci d'Acció Social aquí sempre ha optat per enriquir la cistella amb aquestes aportacions que es consideren bàsiques, doncs fem una crida a sumar-se també dintre del possible a que aquests productes siguin justament els que la gent pugui aportar.
Ja, ara sí, per anar tancant, perquè no tenim més temps, Carles, les persones que hi vulguin participar en aquest gran recapte, com ho poden fer?
Bé, hi ha una via d'inscripció com a voluntaris, que aquesta ja està, diguéssim, ja és el moment, ja és fresc, ja avui ja entra en acció, i llavors hi ha doncs les aportacions que es puguin fer, hem dit, amb espècie o amb diner, diguéssim, en els nou punts, en les grans subàrees de supermercats de la ciutat d'Olot que s'hi han sumat, i també en els pobles, que cada ajuntament ho ha gestionat a la seva manera, particularment el de Besalú, que aquest sí que ja ha implicat molta gent voluntària, per tant hi haurà també voluntaris en els mateixos supermercats i en les àrees més grans.
Carles Oller, president de Càritas Garrotxa, gràcies. Una abraçada gran.
Molt bé, a vosaltres.
Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res, el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. L'avui de milers de famílies, el demà dels més petits i la solidaritat que tots portem dins. Enguany, amb el Gran Recapte, alimenta el que importa. Suma't al voluntariat a granrecapte.com.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tables fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Demana'ns la tarifa fibra més fixa, més mòbil, per només 38 euros al mes, o mòbil 5G a partir de 10 euros. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.
Parlant de solidaritat, tanquem el programa per avui i per la setmana, però hi tornem dilluns a la mateixa hora, com sempre, amb ganes d'explicar-vos què passa a les nostres comarques. Bon dia a tothom.